Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 de juny del 2026. Ara que tot just encetem l'estiu i que les temperatures ja fa dies que ens recorden el que ens espera durant els propers mesos, és moment de tornar a posar damunt la taula una qüestió que any rere any és de bé imprescindible: la gestió dels nostres boscos. Fa setmanes que la calor apreta i les pluges continuen sent escasses. Sí, de tant en tant alguna tempesta de tarda descarrega, però això no canvia una realitat evident. Els nostres boscos acumulen una gran quantitat de combustible vegetal i el risc d'incendi torna a ser una de les principals preocupacions del territori. Sovint es diu que els incendis s'apaguen a l'hivern, i és una gran veritat. La prevenció és la millor eina que tenim per evitar que un foc es converteixi en una tragèdia. Vivim en un territori mediterrani, on els incendis han format part del paisatge des de sempre, però el que no és inevitable és que aquests esdevinguin grans catàstrofes. Per això cal una aposta decidida per la gestió forestal, amb més recursos, més planificació i més treball sobre el terreny. Perquè el que està en joc no és només el bosc, ens hi va el paisatge que defineix la nostra comarca, ens hi va la biodiversitat, ens hi va l'activitat econòmica i sobretot ens hi van els nostres pobles i les nostres llars. Precisament de la campanya forestal d'aquest estiu en parlarem avui, però abans us explicarem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat el projecte de renovació de la xarxa del Topograpo, una actuació llargament reivindicada pels municipis que en formen part. En aquest informatiu també repassarem les darreres dades de l'atur, farem balanç de la 14a edició del Marroig Bisolidari i ens farem ressò de les noves activitats programades per la Biblioteca Salvador Estremifà. A més, entrevistarem el falsetà Joan Fuentes, director de la Plec Internacional d'Adifolk, que aquest any se celebrarà a Estocolm i que la setmana vinent es presentarà oficialment a Falset. I en els esports posarem punt i final a la temporada amb un repàs a l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Tot plegat abans de conèixer la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip, que ja ens avança el retorn de la calor intensa durant els propers dies. Comencem! L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a informació pública el projecte de rehabilitació de la xarxa del Topograpo, una actuació que permetrà millorar la qualitat i la fiabilitat del subministrament d'aigua potable als municipis de Gratallops, Torroja, Poboleda i Porrera. El projecte, que compta amb una inversió superior al 1 milió d'euros, preveu la modernització d'unes infraestructures que acumulen dècades de servei i que actualment presenten diverses deficiències tant en l'estat de la xarxa com en els sistemes de tractament de l'aigua. Entre les obres previstes hi ha la rehabilitació de la canonada principal, la substitució i la millora de vàlvules, ventoses i hidrants, així com l'adequació de les derivacions que abasteixen els diferents municipis. Un dels aspectes més destacats del projecte, però, és la millora de la qualitat de l'aigua procedent de l'embassament de Siurana, que de manera natural conté concentracions de ferro i manganès. Per aquest motiu, es preveu la instal·lació de nous sistemes de potabilització que permetran reduir la presència d'aquests elements i garantir una aigua de més qualitat per a la població. A més, en el cas de Porrera, el projecte incorpora un tractament específic per disminuir la concentració d'arsènic present a l'aigua, amb l'objectiu d'assegurar el compliment dels estàndards de qualitat establerts per la normativa vigent. Aquest dilluns 1 de juny va començar oficialment la campanya forestal 2026, que es presenta amb un escenari de risc elevat marcat per les condicions meteorològiques dels darrers mesos. Les abundants pluges registrades durant la tardor i la primavera han afavorit un creixement important de la vegetació i del sotabosc. Tanmateix, les ventades del març i l'abril, sumades a l'arribada de les primeres temperatures elevades, han provocat l'assecament ràpid d'aquesta massa vegetal, convertint-la en un combustible potencial per als incendis forestals. Així doncs, els experts alerten que la campanya es podria complicar en cas que es repeteixin episodis prolongats de calor intensa, que poden generar situacions de sequera tèrmica a la vegetació, similar al que es va produir durant el juny de l'any passat. Per aquest motiu, l'evolució de la campanya dependrà, en bona mesura, de la freqüència de les onades de calor i dels episodis de vent que es puguin produir durant les properes setmanes i mesos. Per fer front a aquest escenari, els bombers de la Generalitat afronten la campanya amb més recursos humans i materials. Des de l'any 2024, el cos ha incorporat 328 nou bombers professionals, fet que eleva la plantilla fins als 2.883 efectius. Paral·lelament, també s'ha reforçat el cos de bombers voluntaris, que enguany compta amb 1.395 membres actius, 83 més que fa 2 anys. A més de l'increment de personal, el dispositiu disposarà de més vehicles, mitjans aeris i una millora en la definició de les estratègies operatives i tàctiques per afrontar els incendis forestals, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les intervencions i la seguretat dels equips d'emergència. La campanya d'enguany s'emmarca en la nova estratègia de gestió forestal sostenible impulsada pel govern, que aposta per una acció preventiva basada en la gestió activa del territori. Entre les principals novetats destaca la consolidació dels anomenats eixos de confinament d'incendis, infraestructures concebudes per dificultar la propagació dels grans focs, reduir-ne la intensitat i facilitar les tasques d'extinció. Aquest model combina la protecció dels nuclis habitats amb la gestió estratègica dels espais forestals i preveu actuar sobre més de 223.000 hectàrees arreu del país. L'objectiu és convertir el territori gestionat en la primera línia de defensa davant l'increment del risc d'incendis associat a la crisi climàtica. La campanya forestal 2026 també reforça el paper de la gestió forestal com una eina fonamental no només per prevenir incendis, sinó també per afavorir el desenvolupament econòmic i social del món rural. I seguim encara parlant de gestió forestal, perquè la Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'ajuts adreçades a les agrupacions de defensa forestal de la demarcació per finançar actuacions de prevenció d'incendis, preservació de la natura i adaptació al canvi climàtic. Les subvencions s'adrecen a les ADF del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, que desenvolupen la seva activitat a municipis de fins a 20.000 habitants. L'objectiu és donar suport econòmic als municipis a través d'aquestes agrupacions, per impulsar accions que contribueixin a reduir el risc d'incendis i al mateix temps afavoreixin la conservació del medi natural i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. La convocatòria compta amb una dotació global de 400.000 euros i preveu una aportació màxima de 15.000 euros per cada projecte presentat. Les ADF interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 20 de juliol. L'atur va disminuir en 9 persones al Priorat durant el mes de maig. D'aquesta manera, la comarca tanca el mes amb 271 persones inscrites a les llistes de desocupació, una xifra que situa la taxa d'atur en el 6,72%. Per municipis, la reducció més destacada es registra a Falset, on el nombre d'aturats baixa en 6 persones. També es comptabilitzen descensos a Porrera amb 2 persones menys, sense feina, i a Ulldemolins, els Guiamets i Capçanes amb una persona menys en cada cas. En canvi, l'atur experimenta un lleuger increment a municipis com Margalef, Bellmunt o Poboleda. Falset continua sent el municipi de la comarca amb un major nombre de persones en situació d'atur, amb un total de 85. Els segueixen Cornudella amb 28 aturats, Marçà amb 24 i Porrera i Bellmunt amb 13 cadascun. Si es tenen en compte les dades percentuals, els municipis amb una taxa d'atur més elevada són Margalef amb un 11,11%, Bellmunt amb el 9,45% i Marçà amb un 9,09%. A l'altre extrem hi ha la Morera de Montsant amb una taxa del 2,6%, la Torre de Fontaubella amb un 3,51% i Cabassers amb un 4%. En el conjunt de Catalunya, el mes de maig va tancar amb 307.627 persones registrades a l'atur, la xifra més baixa en aquest mes des del 2008. En comparació amb fa un any, el nombre de desocupats s'ha reduït en 11.890 persones, fet que representa una disminució del 3,7%. Paral·lelament, també s'ha assolit un nou rècord d'afiliació a la Seguretat Social amb un total de 3.971.167 persones ocupades. El Marroig va tornar a demostrar aquest cap de setmana la seva solidaritat amb una nova edició de la Fira del Vi Solidari, que va reunir centenars de persones en una jornada plena d'activitats destinades a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Durant tot el dia, els assistents van poder participar en tastos, activitats familiars i diverses propostes solidàries amb un objectiu comú: contribuir a avançar en la recerca d'aquestes malalties. Una de les padrines de l'edició, la doctora Marta García, va destacar la importància d'iniciatives com aquesta per garantir el finançament dels projectes d'investigació.
Aquesta associació i aquesta organització és fantàstica, realment és molt, molt valiosa també. Realment els diners que es donen per investigació s'empleen 100% per investigació i, com han comentat, no hi ha fons de, ni europeus ni del Ministeri que realment avalin aquestes investigacions. Per tant, actes solidaris com aquests i molts altres que es fan arreu del país són clau i són fonamentals per la nostra investigació.
Garcia lidera una recerca centrada en el neuroblastoma, el tumor extracranial més freqüent en la infància i que es diagnostica habitualment al voltant dels 18 mesos d'edat. Segons va explicar, el seu equip treballa per trobar noves estratègies que permetin frenar la progressió de la malaltia un cop detectada.
El problema del càncer infantil és que no es pot preveure ni es pot evitar. Simplement són tumors que es desenvolupen mentre són fetos, estan dintre la panxa de la mare. Per tant, l'única forma que tenim és per desenvolupar teràpies que siguin realment bones per intentar frenar i eliminar totalment aquests tumors. Per això la nostra recerca es basa sobretot en buscar marcadors que ens permetin identificar quins pacients tindran més mal pronòstic, aniran pitjor després dels tractaments i després desenvolupar teràpies que siguin realment efectives per a ells.
L'altra padrina de la jornada, la periodista i comunicadora Elisenda Roca, també va posar en valor la necessitat de continuar invertint en investigació per millorar el diagnòstic i el tractament dels càncers infantils.
Espero que mai hagueu de trobar-vos en l'atzucac de visitar molt sovint la planta d'oncologia infantil, perquè és realment dur, però tot i la malaltia, aquells somriures, aquelles ganes de viure, és una cosa que no se't treu del cap. I fa falta molta investigació, perquè com ha dit la investigadora, els grans tenim càncers de tota mena, podem tenir-ne, no? Però un infant lactant, un infant de mesos, un infant d'un, dos, tres, cinc anys, un adolescent, no pot patir càncer, per Déu. I si el pateix, és el futur nostre. Aleshores, s'ha d'invertir tot el que es pugui en investigació. I per això sóc tan feliç de ser padrina al costat de la Marta, García, una gran investigadora que justament s'està dedicant a això. Jo del Mar Roig avui m'enduré la vostra mirada, la vostra força, la vostra energia i la vostra solidaritat.
En el marc de la fira també es va fer entrega del xec corresponent als fons recaptats durant l'edició de l'any passat. Amb aquesta aportació, la iniciativa Mar Roig Bisolidari ja ha aconseguit recaptar més de 380.000 euros des de la seva creació. Les persones que encara vulguin col·laborar amb la causa poden continuar fent donacions a través de la pàgina web de la Fundació de Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha donat a conèixer la programació d'activitats prevista per aquest mes de juny. De fet, les activitats ja van arrencar aquest dijous amb una nova sessió del Club de Lectura i aquest mes ha treballat l'obra Vermuts i Barbuts. La trobada va comptar amb la participació de la seva autora, la periodista Magda Minguet, que va compartir impressions amb els lectors i lectores. Ahir, en canvi, va ser el torn dels més petits amb una nova edició de l'Hora del Conte, una de les activitats habituals de la biblioteca adreçada al públic infantil. El mes continuarà amb dues presentacions literàries. La primera té lloc avui al migdia i està organitzada per la Fundació Quim Soler. En aquesta ocasió es presenta Una casa que ens sigui llar, un llibre coral que reuneix diverses veus de la literatura catalana per reflexionar sobre l'emergència climàtica i la relació de les persones amb el seu entorn. Més endavant, el dia 12 de juny, la biblioteca acollirà la presentació d'Ànima de República, crònica política de l'Estat català 1409-1714, d'Aleix Sarri. L'acte està impulsat per Junts Priorat. Paral·lelament, la Biblioteca Salvador Estremifà iniciarà l'horari d'estiu a partir del 20 de juny. Des d'aquesta data, l'equipament obrirà de dilluns a divendres de 10 a 2, mentre que el dimarts també prestarà servei en horari de tarda de 4 a 8 del vespre. Falset acollirà el proper dissabte, dia 13 de juny, l'acte de presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adifolk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, la capital de Suècia. Aprofitant que el director de l'Aplec és el falsetà Joan Fuentes, l'hem convidat als estudis de la ràdio perquè ens expliqui com anirà tot plegat. Bon dia, Joan.
Bon dia, Manel.
Si et sembla, comencem pels actes més imminents, que són els de la presentació oficial de la PLEC 2026. Per què s'ha decidit que es faci a Falset?
Bé, jo sóc de la terra, tiro molt per la terra últimament. He estat 8 anys vivint fora i ara he tornat aquí, o sigui que encara millor fer-ho aquí a Falset. I vaig creure que Falset, tal com a prioritat, és una terra d'acollida també per tothom i per tant crec molt adient convidar a la gent de fora, que en total són 42 grups, que van a Estocolm i que vinguin a Falset i vegin la capital del Priorat.
Creus que és important pel poble poder acollir aquest tipus d'actes?
És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs, a la capital nostra, i s'estaran, doncs, bueno, veuran el poble si no l'havien vist mai.
Mm-hmm. Clar, explica'ns una mica com anirà l'acte i qui són tots aquests que vindran i que participaran en aquest acte de presentació de l'Aplec Internacional de Difolk.
Bé, començarem al matí amb una jornada de cultura, o una jornada que fem a Difolk, que es diu A Difolk per Territori, que expliquem, doncs, a les entitats locals del Priorat, també de la Ribera, una miqueta l'activitat que fa Difolk. Llavors, a la tarda, primer fem una reunió de grups, que aquesta sí que és a porta tancada, per explicar-los el programa, els detalls de les seves actuacions, i llavors sí que obrim ja cara al públic, a tothom qui vulgui, a les 6 al Castell de Falset, a l'Apsis, a la presentació on explicarem el programa en públic ja.
També s'hi presentarà una mica el que és l'esport promocional, no?, d'aquest aplec internacional d'enguany.
Sí, bueno, es farà un vídeo que hem preparat, llavors, doncs, aprofitem per presentar-lo a tothom.
I evidentment comptarà amb l'actuació, la participació de grups falsetans, com sí, els gegants, els grallers, etc.
Sí, aquest any, doncs, hem decidit per invitar a la colla gegantera i als grallers de la Fals a que ens vinguin a fer, doncs, una miqueta de cloenda, i que també la gent de fora pugui veure el que tenim a casa.
Com dèiem, l'aplec d'enguany se celebra a la ciutat d'Estocolm. Com se decideix quina ciutat acull l'aplec internacional?
Això és interessant, perquè no dius vull anar a Estocolm. Aquí obres bueno, tenim contactes amb les delegacions, i llavors, mira, estem interessats en fer. Busquen-nos una miqueta, llavors els delegats mateixos van buscant pels ajuntaments i quin és el més interessat. Llavors, quan el projecte ja comença a agafar més forma, doncs fem una reunió amb ells, i és el moment d'establir les bases. Llavors, aquest any, doncs, ha sigut Suècia, o sigui Estocolm, que entrem dins del festival més important de Suècia, que és el Kulturfestivalen, que acull més de 2 milions d'espectadors. Llavors, són, bueno, és un bon aparador per la cultura, perquè ens coneguin Catalunya.
Clar, perquè em consta que hi havia diverses ciutats candidates.
Sí, n'hi havia unes quantes. I, bueno, finalment, doncs, Estocolm va ser l'Ajuntament amb l'organització del Kulturfestivalen, que van dir sí, volem acollir. De fet, el Kulturfestivalen, ja ho diu el seu nom, és un festival de cultures, doncs han introduït l'aplec internacional, i no només això, sinó que fan una plaça que es dirà la plaça Catalunya.
Ah, sí?
Llavors, és un molt bon aparador per poder portar tot el que tenim de casa nostra, o sigui, tot Catalunya, a l'exterior, en aquest cas a l'altra punta d'Europa.
I d'aquesta edició, a banda d'aquesta inauguració de la plaça Catalunya d'Estocolm, que és una novetat que no sabíem, quines exclusives mos pots aportar? Vam avançar.
Exclusives, bueno, ja la vam donar ja fa un mes o dos, anem amb rècord aquest any, l'aplec més gran de la història, són 42 grups d'arreu de Catalunya, inclòs País Valencià i Suècia, 1.200 catalans, un altre rècord, i a sobre 3 colles castelleres, un altre rècord. O sigui, exclusives això, després lo típic de que es fa a tots els aplecs. Portem, bueno, es podran veure espectacles, cercaviles, foc, una miqueta de tot.
Una miqueta de tot. No deu ser fàcil la logística de gestionar 1.200 catalans més besties, més gegants, més tothom, vinga, tots cap a Suècia.
És complicat i és això, o sigui, jo ho he dit diverses vegades en forma interna, dic, se m'ha anat una miqueta a la castanya aquest any, i la logística és difícil, o sigui, aquest any, si no vaig mal encaminat, portem un total de 17 figures gegants, més capgrossos, més bèsties, una, dos, tres bèsties, una de les quals fa 4 metres de llarg. O sigui que la logística, el camió, l'encarregat de logística se ho trobarà una miqueta complicat.
Clar, perquè entenc que això amb un avió no ho podem portar.
Gens, això no. Això va amb un tràiler. Va amb un tràiler que surt de Santa Perpètua de Mogoda, surt una setmana abans i arriba un o dos dies abans a Suècia.
Hòstia, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I dins d'aquests 42 grups que has dit que hi participaven, enguany no n'hi ha cap de priority.
Cap de priority, ja m'agradaria molt falsetar, sobretot, però clar, just cau amb les festes majors de falset i potser me maten si ve algun grup de falset.
Val, de comarques properes...
Marques properes, és que clar, hi ha tants grups aquest any que no me'n recordo ben bé, però sé que tenim, bueno, Montblanc, per exemple, ve amb la Mulassa, tenim a Tarragona, que ens ve un grup sardanista, sí, un grup sardanista, tenim Jesús, ja no cau tan a prop,
a Tortosa,
sí, que ens porten el drac de foc, és el bitxo aquest de 4 metres, uh-huh. I per aquí a prop, ara mateix, no me'n recordo, que si m'escolten, que em perdonin.
Te mataran. Però tot i així, anteriorment sí que a la plec de Difolc hi han participat grups d'aquí,
sí.
No? Recordo que crec que va ser l'Alguer, no? Que va anar a la banda,
L'Alguer va anar a la banda. La Mulassa va estar a Elbas, que va ser l'any següent, si no m'equivoco, sí, a Portugal.
I com funciona també aquesta elecció dels grups participants?
L'elecció és també no és gens fàcil, perquè al final tenim més d'un centenar, o si no arribem al centenar, més d'un centenar d'inscripcions, llavors mirem que sigui repartit per tot el territori, que hi haguin les quatre demarcacions representades, o sigui, tant... Normalment les comarques que més s'apunten són Tarragona i Barcelona, hi ha més, com més diversitat, però intentem que de tot hi hagi de totes les comarques.
Uh-huh. I creus que de cara als propers anys, ara, abans ho deies una mica, no? que t'agradaria que hi haguessin més participació, sobretot falsetana, però bueno, si és prioratina també ho incloiem a tots, t'agradaria o creus que pot ser aquesta participació de cara als propers anys?
Sí, jo sí que ho crec. O sigui, hi ha el boca a boca aquí falset ja hi és. O sigui, jo com a participant el seu any amb la Mulassa a Elbas, ens ho vam passar molt bé, crec que puc parlar per tot el grup que hi vam anar. Va ser una experiència única i que costa molt de viure. O sigui, al final vas amb un programa preparat, no t'has de preparar tu una cosa. O sigui, tens els teus moments de descans, pots fer turisme. Llavors, jo crec que sí, que pot haver participació i jo els animo a que s'apuntin.
Bueno, i suposo també el fet d'aquest, no?, de que tu siguis falsetà i que estiguis una mica cap a casa i tot això, tot suma.
Sí, jo crec que sí.
I per què creus que és important que se celebri l'aplec internacional a nivell de Catalunya, o dels països catalans, diguem-ho així?
És important perquè demostrem que, o sigui, tot el que pot sortir per la tele d'altres temes, o sigui, Catalunya tenim un patrimoni immaterial que és immens, o sigui, més voldrien tots els altres països que hem visitat tenir tot el que tenim aquí a Catalunya, o sigui, sí que es parla molt dels gegants, de bestiari, però tenim una quantitat de bastoners, de pastorets, de valls de seguici, és brutal. Crec que és el millor parador sortir a fora per demostrar que Catalunya, o sigui, estem presents, o sigui, que ens agrada molt la festa, amb el bon sentit.
Mm-hmm. Just avui, que precisament comença la Patum, no? En el moment que estem gravant aquesta entrevista és el dijous de Corpus.
Sí.
Bueno, clar, realment és això, no? Vull dir... Com a catalans, encara que no siguem de Berga, no? Jo avui mirava la tele i deia, ostres...
A mi m'encantaria anar-hi a la Patum, o sigui, és brutal. Però, no, o sigui, Catalunya és molt rica en cultura, molt. I crec que sortir a l'exterior és el millor aparador que tenim de Catalunya.
Clar, perquè probablement, a més, el no tindre estat... probablement està la cultura catalana està molt més invisibilitzada que en altres casos.
No, perquè jo he rondat ja també per dins Espanya i estan, bueno, moltes comunitats estan molt interessades en portar cultura popular catalana als altres llocs de l'Estat.
Sí, sí, però vull dir que, és a dir, que no hi ha el suport de l'Estat a l'hora de visibilitzar això.
No, això no. Tenim el suport de la Generalitat, o sigui, això sí, però dins de l'Estat no...
I explica'ns què tal l'experiència al personal al capdavant de l'aplec. Com és ser el director de l'aplec internacional?
És molt dur, molt. O sigui, estàs com si haguéssim gairebé les 24 hores del dia amb el telèfon a la mà, o sigui, fent reunions, convocant, responent whatsapps, mails, trucades, o sigui, ara això no em quadra, vull ficar aquí. És molt, molt mogut, però a la fi al cap, si això t'agrada, és una experiència única. I jo sé que si algun dia doncs, deixo de ser el director, jo és una cosa que em quedaré per mi i podré dir, jo he fet fins ara l'aplec més gran de la història.
I ho trobaràs a faltar, evidentment.
Oh, sí, clar, això me treurà, bueno, em deixarà lliure també, però ho trobaré molt, molt a faltar.
Uh-huh. Abans ho deies, se celebra els dies 14, 15 i 16 d'agost, plena festa major de Falset, enguany te la perds.
Me la perdo, però totalment. Arribaré justet per la batalla flors.
Bueno, doncs, Joan, no res, moltes gràcies per haver volgut compartir amb nosaltres totes aquestes novetats sobre aquest acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adifolk, per una banda, i del propi plec, que recordem se celebrarà a Estocolm, per l'altra. Moltes gràcies una altra vegada i que vagi molt bé.
A vosaltres i moltes gràcies.
Merci, que vagi bé. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va caure eliminat del play-off d'ascens a tercera catalana als penals. L'equip prioratí arribava a l'enfrontament amb el Futbol Club Tàrraco després d'haver empatat a 0 en el partit d'anada al camp dels tarragonins. Aquí, els falsetans van ser els primers en avançar-se gràcies a una diana d'en Sumana Conte al minut 17, un avantatge que va durar poc, ja que el Tàrraco va empatar poc després. Amb les taules al marcador i l'eliminatòria empatada, es va arribar a la pròrroga, on novament el Falset es va posar per davant gràcies al gol de Martí Abella al 98. Una vegada més, però, el rival va aconseguir l'empat i forçar d'aquesta manera la tanda de penals. Des dels 11 metres, l'equip de la capital del Priorat no va estar gens encertat i va fallar tots els llançaments, fet que li va suposar una dolorosa derrota i l'adeu al somni de l'ascens de categoria. Per altra banda, el Capçanes també es va acomiadar de la Copa Tarragona en perdre per 7-8 davant del Futsal Valls. Tot i que el partit va ser molt igualat, els capçanencs no van poder superar el rival. Pels prioratins van marcar Peri Abante, Marc Llagostera, Joaquim Torné i Arnau Seró. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem la setmana, que gran part d'ella ha estat tranquil·la, amb algunes temperatures que ja no han estat tan altes com les que teníem la setmana anterior, però el dijous ens va arribar un sistema frontal que ens ha provocat doncs, algunes xàfecs distribuïts de forma irregular i també amb les quantitats irregulars. Per avui dissabte aquesta situació podem dir que ja s'ha acabat, continuarem amb aquest ambient un tant tranquil, que si veiem bastant tenubilitzat en algun moment, i unes temperatures que han baixat una mica però tornaran a pujar ja de cara al diumenge i els propers dies. En definitiva, situació altre cop estable i un ambient estiuenc però amb temperatures moderadament altes. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1904, una forta pedregada afectava Madrid, provocant molts mals a parcs i jardins i també algunes víctimes mortals.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé.